en profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Benvingudes i benvinguts a la cita habitual dels dijous al migdia a l'antena de Ràdio Olot, l'En Profunditat, aquell programa d'entrevistes i converses que, ja ho saben, parlem de qualsevol tema d'actualitat i que, evidentment, toca de molt a prop a tots vostès, els oients d'aquesta casa, al 98.1 FM i radioolot.cat. Avui parlem del cribatge del càncer de colon. Segurament n'han sentit a parlar o han llegit alguna cosa i, si no ho han fet, avui tenen una cita obligada aquí a l'En Profunditat per escoltar el líder d'aquest cribatge, la demarcació de Girona, el doctor Javier Pamplona, que ens explicarà els detalls d'un cribatge que sí que és cert que ha tingut unes dades més baixes de les esperades aquest darrer any, però que la Garrotxa, de les comarques gironines, és la comarca que ha tingut la xifra més alta de participació. Avui, per tant, aquí a Ràdio Olot, coneixerem la importància de la participació en aquest cribatge i l'objectiu que té, que és, evidentment, detectar els casos possibles de càncer de colon en la fase més avançada possible i poder a fer un tractament el més aviat possible. Bé, Javier, un any més, gràcies per atendre'ns. Ara ho fèiem broma fora de micros, que ens veiem un cop a l'any. Jo crec que també és bona notícia perquè anem repassant aquestes dades del cribatge de càncer de colon arreu de la demarcació de Girona. Explica'ns una mica balanç de dades que heu anat publicant aquestes darreres setmanes. A nivell general, com les valores?
Bueno, a nivell general, la veritat és que aquest any 2025 estem una mica decebuts, no? Perquè la participació a la regió sanitària de Girona ha disminuït de forma significativa, no? Que ha baixat pràcticament fins només al 32% de la població convidada a fer el cribatge de càncer de colon ha participat en aquest programa. La veritat és que és un tema que preocupa, no? Perquè el cribatge de càncer de colon mitjançant una tècnica no invasiva, que és una determinació de sang oculta en femta. És una prova no invasiva i molt senzilla de fer, perquè es fa a la farmàcia, no? Propera a la teva casa, al teu hogar. Pues, ha baixat molt la participació i no sabem en quin lloc està el problema, no? Per això és el que voldria també aprofitar i agrair, no? La vostra entrevista és perquè la gent participi, perquè és un programa que estalvia malalties futures, estalvia vides, vull dir, disminueix la mort i mortalitat per càncer de colon, no?
Ara parles, que no sabeu ben bé on està la clau d'aquest descens de participació i parles de que és unes dades decepcionants. No sé si un dels motius pot ser perquè a la gent li falta informació o potser perquè no sap ben bé com funciona el cribatge. Pot ser una de les claus, no?
No, segurament aquest tema de la falta d'informació segur que ho és, no? I la veritat és que des de l'IAS, que són els coordinadors d'aquest programa de prevenció del càncer de colon, van treballar aquest tema fa aproximadament 3-4 anys després de la pandèmia. Van fer uns vídeos explicatius i van aconseguir que la participació augmentés, però en el moment que s'han deixat de publicar aquests vídeos, doncs ha tornat a baixar. O sigui que realment el poder fer la informació ha de ser de forma mantinguda, no? Perquè si tu fas una informació durant un temps, ràpidament allò s'oblida i la participació torna a baixar, no? I a més és que és preocupant perquè respecte a altres regions sanitàries, Girona està molt per sota de lo que és la mitjana de Catalunya, que es mou en el 45-46%.
Clar, i ara t'anava a preguntar a nivell general. Girona, evidentment, és una de les demarcacions que està amb les xifres més baixes. Hi ha algun per què Girona estigui en aquest rànquing a la part baixa respecte a altres zones de Catalunya? Evidentment, la població és molt diferent, però pot ser no sé si hi ha algun motiu concret per aquest descens.
I la veritat és que això l'han analitzat. Hi ha una sèrie, perquè sí que hi ha gent que me diu que no les arriba la carta, a la declamació de Girona, sobretot a la costa, on tenen les participacions més baixes, hi ha molta gent en segona residència, no? I moltes vegades aquesta gent de la segona residència potser la tenen posada, com tot i que viuen a Barcelona, la tenen posada com primera residència o el metge lo tenen allà i les arriba la carta pues, en el període, no sé, en el mes de febrer que no fan les recollides de les cartes, no? Per això, un dels objectius que també volem fer des del programa i que s'està des del pla director d'oncologia és intentar, en un futur no tardar, el poder fer, en comptes de fer-lo per carta, enviar-lo per SMS interactius, no? De tal manera que si el pacient té registrat en el mòbil pugui recollir la informació a través d'un SMS, que no una carta, pues, que si tu pues, problemes de correus, problema que tu no vas a aquella on, tens la, on estàs empadronat, no vas a aquella residència, pues, no tens la informació.
Parlàvem d'informació, n'estem parlant, anem-ho a desenvolupar, aquesta informació. Javier, per la gent que no ho sàpiga, com funciona aquest cribatge de càncer de còlon?
Bueno, aquest programa de moment està convidat a participar la gent entre 50 i 69 anys. En un futur no llunyà, això s'anirà ampliant de forma gradual fins als 74 anys, de fet. Pues, s'ha fet un anunci que encara no tenim unes dates concretes de què a Catalunya es farà. No puc dir més en aquest moment perquè s'està estudiant una mica la manera d'implementar-ho. I concretament, mira, la setmana passada ja es va publicar en el Ministeri de Sanitat. El Ministeri de Sanitat ja va publicar que en la seva cartera de serveis s'ampliarà el cribatge de càncer de colon ja a la gent entre 50 i 74 anys en un pla per les autonomies d'implementar-lo en un pla de 5-10 anys, no? En aquest cas, pues, Catalunya serà una de les primeres, perquè sí que hi ha alguna comunitat que ja ha començat a fer-ho, serà una de les primeres en poder. El que passa que en aquest moment pues, està fent un estudi com es podrà arribar a implementar. No?
Mm-hmm. A nivell
llavors,
pràctic,
sí que,
a nivell
he
pràctic.
Llavors, he dit els 50-69 anys, a nivell pràctic, el diguéssim, anava a dir el pacient, no és el pacient, sinó que la persona, rep carta, una carta a casa, convidar-lo a participar en el programa i llavors es facilita de, que no han d'anar al camp ni s'han de desplaçar a l'hospital, sinó que això en la farmàcia del barri poden recollir un kit per fer una recollida de mestre tranquil·lament al seu domicili i tornen la mostra a la mateixa farmàcia. La farmàcia l'envia pues, al centre d'anàlisis. Llavors, si aquesta mostra dona negatiu, pues el pacient, pues la persona, rep en aproximadament una setmana o dues setmanes, com que el resultat és negatiu, se tornarà a convidar en dos anys. Si és positiu, es posen en contacte des dels hospitals que fan les colonoscòpies, habitualment a l'infermera de l'equip, que informa al pacient, o tranquil·litza, diguem que un resultat positiu de la prova no vol dir que tingui càncer, el més probable és pues, que no es trobi cap lesió o que es trobi una lesió benigna que es pot treure en el resultat d'una colonoscòpia i se li convida, pues, se li programa una colonoscòpia, no? En l'hospital.
Ara explicaves el tema de l'ampliació de la franja. Hi ha algun motiu perquè s'ampliï aquesta franja ara progressivament en un futur fins als 74 anys? Hi ha algun per què, un factor que us provoqui o que provoqui, evidentment, ampliar aquesta franja d'edat pel que fa al cribatge?
Bueno, això ja fa anys, no? El que passa és que a Espanya, per la dificultat de poder fer les colonoscòpies i en molts llocs ja s'està parlant de... O sigui, el que és recomanat és fer-lo entre 50 i 74 anys, no? En el moment d'implementar els programes de prevenció del càncer de colon, pues, realment això suposa un número de colonoscòpies que eren inassumibles per als hospitals de referència, no? I, per tant, es va decidir en aquell moment fer aquesta franja. També pensem que en aquest moment la població cada vegada és més jove a una edat més avançada, no? La gent abans, en els 73, 74 anys, ja començava a tenir moltes patologies i molts problemes físics. Avui en dia la gent de 74 anys pues, estan pues, en la tercera etapa més jove, vull dir, realment és gent sana i que es beneficia molt dels programes de prevenció de càncer. I, per tant, sí que està indicat realitzar el que és la prevenció en aquest grup de població. Independentment d'això, tot i que no sigui a través del programa, sempre, si la gent està en un estat de salut bo, no és necessari, diguéssim, si ha sortit de l'edat, que sigui a través del programa, que poder anar al seu metge de família i poder fer la determinació en fent. Si algú no l'arriba a la carta, doncs sempre es pot fer a través del metge de família.
Ja amb perspectiva, mirant que aquest cribatge s'està fent ja fa uns quants anys, Javier, es detecten molts casos, us ajuda molt a vosaltres poder detectar aquest tipus de càncer? És una eina molt necessària per a vosaltres?
Aproximadament el que detectem és aproximadament un 1% de gent amb càncer de colon de població cribada. Això no és un percentatge molt alt, però l'avantatge és que aquests càncers de colons que es detectan a través del programa, pues están en una fase precoz. Y recordem que si el càncer de colon es detecta en una fase precoç, podem aconseguir la curació completament de la malaltia en el major del 90% dels casos. Si el càncer de colon es detecta en una fase més tardana, pues, evidentment pues, la curació és molt inferior. Aquesta és la primera visió. La segona visió és que no només es poden detectar en aquest 1% de les persones cribades el càncer de colon, sinó que aproximadament en el 40-50% de la gent que fem colonoscòpies perquè ha sortit un resultat positiu, troben una lesió precancerosa. Les lesions precanceroses són petits polis, petites verruguetes que surten al budell, que durant el mateix acte endoscòpic es poden extirpar. Llavors, el que evitem és el desenvolupament del càncer de colon, és a dir, que estem actuant abans de que el càncer de colon estigui en el pacient, no?
I per últim, hem començat evidentment fent balanç de les últimes dades que es tenen. Parlaves d'aquesta sensació de decepció i la baixa participació. On creus que està la clau perquè pugui arribar a augmentar aquesta participació en els propers cribatges? On creus que ha de ser la línia perquè evidentment estiguem parlant de xifres molt millors de les que parlàvem ara?
Bueno, jo una de les coses importants que crec que és la informació, no? I possiblement una campanya institucional pugui ser una de les coses que més pugui ajudar, no? Perquè nosaltres sí que vam fer una campanya fa 3 anys a nivell Girona, no? En els fons europeus que teníem per divulgar tot això i realment vam veure que va funcionar, no? I després, clar, sempre hi ha unes barreres, no? El tema de, diguéssim, el canvi de població, la població flotant, no? Que va canviant de domicili, això pues, és una dificultat, no? Per poder fer la prevenció. De totes maneres, estic parlant en la Garrotxa i en això felicitar-vos, no? Perquè jo us he donat les xifres globals de la regió sanitària de Girona, però a la Garrotxa lidera, lidera la participació que se va a un 45% aproximadament. Vull dir, segurament en àrees interiors, en el boca a boca, una població més estable, diguéssim, és molt més fàcil l'aconseguir aquestes participacions. Les participacions més baixes les tenim a la costa. Les tenim a la costa.
Clar, pot ser un dels motius, no? Javier, ara comentaves, per exemple, la Garrotxa de la Demarcació és la comarca que té aquesta... no arriba al 50%, però si a costa, potser sí que el que comentes és això, no? El boca a boca de persona, veí, veïna que ha anat a fer la prova, que li comenta a l'altra persona i li convida, no? A poder fer-lo. També això també és una de les coses positives que potser per un futur podria ser clau, no? Perquè augmentessin les xifres.
Sí, sí, això és bàsic, no? El boca a boca, però clar, això ho podem aconseguir en poblacions més estables, no? Digues, en poblacions interiors, la gent es coneix. Clar, en pobles de la costa, on hi ha una població flotant important, digues, el boca a boca, pues, moltes vegades no coneixes ni el veí que tens davant, no?
Doncs veurem si van en augment aquestes xifres. Javier, gràcies un any més per atendre'ns, a veure si l'entrevista l'any que ve toquem fusta, que les xifres de participació siguin més altes i que, evidentment, aquesta informació que ara comentàvem doncs arriba més perquè aquest cribatge té importància, evidentment, a la població i a veure si en aquests punts on potser les xifres han sent més baixes doncs augmenti, a nivell de demarcació, evidentment, vagi augmentant i a la Garrotxa, no sé si el repte és ja superar més del 50%. Crec que també seria un bon repte, no?
Segur que sí, i a més la vostra tasca facilita tot allò, no? Que, pues, que el ràdio, televisió d'Olot es pugui posar en contacte amb nosaltres i fer aquests programes de divulgació. Aquest any ha sigut, altres anys s'han posat en altres àrees a fer l'entrevista, aquest any només ha sigut la Garrotxa, vull dir que la vostra tasca és molt i molt important.
Doncs a veure si els que ens escolten i els que ens veuen ens fan una mica de cas. Gràcies a Javier, un any més per atendre'ns, a veure si les xifres d'aquest 2025 són millors que el 2025.
Moltes gràcies.
En profunditat. Serveis informatius de Ràdio Olot.